Sí, sí.
Sí, sí, la carta somni és una carta que quan no hi ha més manera de arreglar-ho...
I si no m'equivoco, crec que amb Oliver i Benji també, eh?
I Dinastia hi ha un ovni que xupa no sé qui.
I a la Pam la van canviar d'actriu, eh?
Sí.
Ah, sí? No,
no,
sí,
com el Kim Gutiérrez al cor de la ciutat.
Dinastia, surt un ovni i xupa, no sé, una persona...
Sí, Dinastia també acaba, que no saben com acabar.
Bueno, però després va el remake de Dinastia, que eren los Colby.
Sí,
sí.
Los Colby.
Tots sabem com començava, però tampoc sabem com acaba.
Oi, la sintonia de los Colby... Un dia hauríem de fer...
Aquesta era la sintonia de
Dinastia. Però és que la sintonia de los Colby, per mi encara és millor... Perquè és brutal.
Però el millor d'aquestes sèries era la sintonia.
Les sintonies. Sí, sí, sí. Eren unes...
Havia o unes... Falcon Crest. Com acaba Falcon Crest?
Però allò és maco perquè és gent rica, gent mudada.
Com Nissaga de Poder.
Ara.
Igual.
Ara. Ara. Aquesta era la bona. Mudada, arreglada, ara. Gent que va a la perruqueria.
Però Nissaga de Poder,
mira, sí. Mira, va!
Aquestes Falcon
Crest. Los Colby.
No, les Falcon Crest.
Ah, Falcon Crest.
Busca los Colby, Xavi, jo vaig a la trobar.
Home, però espera,
preciosa, aquesta.
I aquelles pinyes.
Oh, sí.
Amb un dron, eh? Ho van gravar amb
un dron. I l'àguila,
Després el que deia la Montse Llussà es va fer aquí Nissaga de Poder.
Que era la bona.
Amb dos germans, eh?
Sí, la família Montsolís.
Era la
cop. Era
però que tothom recorda com acaba Nissaga de Poder, eh?
Sí.
Perquè al final va ser
èpic. Aquesta sí que, es va seguir més cap al...
No recordo gaire.
Sí.
Sí. Un barco.
Sí. Maten algú.
Se'n van els dos.
Un final polèmic, eh?
Per què?
Perquè l'embarcació amb la que marxen... crema i molt poc fum, sí. Molt poc, es va gastar pocs diners amb efectes.
Hi
va haver moltes queixes, sí. Del final no va agradar, perquè és un país...
No peta el iot.
És un país que ens queixem sempre de tot, sí. No peta el iot, i aleshores la queixa va ser que al final que allò era un aurolei en lloc d'una embarcació amb flames.
Aquesta sèrie la tenien que haver venut a fora, als aportes.
Però si ja fa el concret, què vols vendre?
Capítol.
Tu agafes Nissaga de Poder. Sí, vas a vendre Nissaga de Poder.
A Galícia funcionaria això, al País Basc.
Et diuen, escolta, que ja tenim Falcon Crest.
Sortia que... l'Eduard Farrell amb cabell, eh?
Sí.
Que ara sembla el de Mr. Proper.
Va, són les 4 i 2 minuts. Concert
pel... Mira, los Colby.
Calleu.
Mira. Puja, Xavi.
Super. A mi em fa gràcia que el record no vol dir mai la seva edat, però amb aquest referent...
Home,
jo no l'entiendo.
Et situem ràpid, eh?
Que sortia un tal Montalbán. Si us recordeu aquell actor?
Mort de Montalbán.
Mort ja, fa molts anys.
Sí. Ja sortia a la sèrie amb els dents de Plasti de Cor.
Doncs, darrerament, una de les coses que faig és aquelles sèries que recordo dels 80 i que recordava amb la seva cara, amb els...
Sí.
Doncs vaig a mirar ara, a l'actualitat, com estan.
S'han fet una merda.
Llavors ja directament sí. Ja...
Si tu em mires a mi fa uns anys, si em mires ara...
No, és a dir, Linda Evans, per exemple, la miro ara i està bé.
Les televisions de Catalunya i d'Espanya estan plenes de quilos meus.
Sí.
Perquè els he perdut a vegades dels anys i han quedat les teles impregnades
de greix.
Per tant, que el netegin, perquè és greix meu. Bé,
voleu estalviar amb les assegurances?
Sí.
Això és el que interessa. L'estalvi és el que interessa. Amb la nova fórmula cotxe a casa de Línia Directa.
Mira.
Si ajuntes les assegurances del cotxe i de la llar, a més d'un estalvi garantit, que vostè ja sap de què va, Línia Directa t'inclou la cobertura de pneumàtics i unes manetes per casa teva.
Mira,
que bé.
Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. És el valor de ser directe. Consulteu-ne les condicions.
4 i 3 minuts.
La meva secció no la fem
avui? La teva secció,
home, mira. Perquè tinc
pots fer una cosa que fa molt sovint i que ho fa habitualment el Xavi Franquesa. Te la guardes per la setmana vinent.
No, home, per demà, que vinc demà.
Doncs per demà.
Però si no has callat, Rocco.
Com violent.
RAC 1. Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele. Esclar. Compra l'ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
L'espectacle més emocionant, màgic i poètic arriba a Cornellà de Llobregat.
El 22 d'octubre, al Circ de les Estrelles, a l'Auditori de Cornellà de Llobregat.
Una barreja perfecta de teatre, circ i cabaret que et deixarà bocabadat.
El Circ de les Estrelles. Una nit plena d'acrobàcies, balls i elements poètics que t'emocionaran. Compra d'entrades a emotivaproducciones.com.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Torna la fira Mercat de Mercats. Els dies 20, 21 i 22 d'octubre, la plaça de Catalunya acollirà la gran festa dels mercats de Barcelona, el producte de proximitat i la gastronomia del territori. Gaudeix de les activitats, música en viu i tallers gratuïts per tots els públics. Vine a la festa. Organitza Ajuntament de Barcelona.
Vine a la Fira del Bosc a Sant Celoni.
T'hi esperem els propers 21 i 22 d'octubre amb activitats per tota la família, productes quilòmetre zero, espectacles, arts, tallers, espai de food trucks i molt més. Vine a Sant Celoni.
Trobaràs més informació a santceloni.cat.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs, moments de relax.
Recorda, ara Masterpiel, a via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamores.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives. RAC1, tots som u. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 4 de la tarda, 7 minuts, però abans de resoldre el que és el nostre enigma sin show, ara mateix compareix en directe a Joe Biden. Per tant, com que entrarem en matèria de la guerra Israel-Franja de Gaza, el podem escoltar en directe.
És molt profunda arreu del món, però més aquí encara, a Israel. El dia 7 d'octubre, un dia festiu sagrat pels jueus, va ser el dia amb més morts des de l'Holocaust. Ha portat a la memòria dels seus ciutadans aquelles memòries de l'antisemitisme, de l'Holocaust, del genocidi, del poble jueu. Llavors, el món no va fer res. Nosaltres no estarem aquí sense fer res. No avui, ni demà, mai. Aquells que estan en limbo i que esperen aprendre quin serà el futur dels seus estimats, sobretot els familiars d'aquelles persones que han estat preses, no esteu sols. Estem treballant amb els nostres socis per fer que aquells que estan sent captius de Hamas tornin a casa. No puc parlar públicament de tots els detalls, però els garanteixo que per mi, com a president nord-americà, no hi ha cap altra prioritat que l'alliberació i la retornada de totes aquestes persones. Aquelles persones, pares, fills, amics, estimats, sé que hi ha un forat al mig del seu pit. Se senten empenyats per això. Segur que es qüestionaran la seva fe, mirant una cadira buida el primer sàbat sense aquests estimats, sense poder fer aquelles petites coses, aquelles coses que trobem més a faltar, el que es troba a faltar quan tanquem una porta, el cafè del matí, aquelles coses que compartiu junts. Però després el somriure, la imatge, el riure d'un nen petit, d'un nadó. Per aquells que han perdut els seus sers estimats, això és el que jo els hi puc dir. Mai, mai estaran lluny, mai marxaran. No s'hauran perdut mai. Hi ha una cosa que no es perdrà mai, que és l'amor per aquestes persones i el seu amor per vostès. I algun dia es preguntaran què voldria que jo fes per ell. Quan somriem, quan passem un lloc que ens recorda d'aquella persona. És en aquell moment, quan sabem, quan veiem un somriure a la nostra cara, és en aquell moment que sabem que ho podem superar. I això ens donarà la força necessària per buscar la llum en l'oscuritat. Els terroristes pensaven que podien derrocar-nos a tots. Però no ho han aconseguit i mai ho aconseguiran. Hem vist històries d'heroisme, de valor, com la gent s'ha cuidat els uns dels altres, els veïns protegint els seus kibbutz, obrint les seves cases per mostrar els supervivents, soldats retirats, metges civils i militars, i també professionals sanitaris ajudant els ferits.
És la roda de premsa en directe de Joe Biden des de Tel Aviv, on doncs el primer que ha fet és posar èmfasi a intentar fer tot el possible per recuperar els segrestats,
deixant les seves famílies enrere, deixant les seves llunes de mel, els seus estudis a l'exterior, sense cap mena de dubte. L'estat de l'Israel va néixer per ser un lloc segur per al poble jueu d'arreu del món. Per això es va crear. I si Israel no existís, l'hauríem d'inventar. Potser no sigui així avui, però Israel ha de tornar a ser un lloc segur pel poble jueu. I els hi prometo que farem tot el que sigui possible perquè així sigui. Fa 75 anys, 11 minuts, abans el president Harry S. Truman, als Estats Units d'Amèrica, va ser la primera nació que va reconèixer l'Israel després de la seva creació. Vam estar al seu costat des de llavors i estarem al seu costat ara. La meva administració està en contacte directe amb la direcció d'aquest país des del primer moment que no es va produir aquest atac, i ens assegurarem de que tinguin tot el que sigui necessari per protegir el seu poble, la seva nació. Durant dècades hem garantit la capacitats militars capdavanteres d'aquest país, i aquest vespre demanaré al Congrés que aprovi un paquet de mesures per l'exèrcit d'Israel, i seguirem oferint i proveint a l'estat d'Israel per guardar i salvaguardar l'espai aeri d'Israel. Mourem actius militars de l'Estat Units, incloent del USS Force a l'est del Mediterrani, amb l'ajuda d'un alt del USS Eisenhower en camí per poder evitar que aquest conflicte vagi més. El món sabrà que Israel és una nació més forta que mai, i el meu missatge a qualsevol estat i a qualsevol altre actor hostil que pensi en atacar Israel segueix sent el mateix que fa uns quants dies i setmanes. No ho feu, no ho feu, no ho feu. Des que es va produir aquest atac terrorista, s'ha descrit com l'11 de setembre d'Israel. Per una nació de l'estat de Gaza, Israel és com 15 11 de setembre. L'escala pot ser diferent, però estic convençut que aquests horrors estan present, i hi ha una sensació de que Israel ho sent com Estats Units d'Amèrica ho va sentir l'11 de setembre. El xoc, el dolor, la ràbia i tota aquesta ràbia que ens consumeix per dins. Ho entenc. Jo ho entenc, i molts nord-americans ho entenen. No podem mirar el que ha passat aquí parlant amb pares, mares, avis o àvies, fills o fins i tot nadons, sense cridar i demanar, exigir justícia. Exigim justícia. Però també dic que no ens hem de deixar consumir per aquesta ràbia. Després de l'11 de setembre hi havia molta ràbia, molta indignació. I vam cometre errors. el primer president. Jo sóc el primer president de l'Amèrica en visitar aquest país en temps de guerra. He fet decisions en temps de guerra, decisions que no són fàcils per un líder polític. Sempre venen a un cost. I requereix perseverància, requereix fer-se preguntes ben dures, requereix claritat pel que fa a objectius i una avaluació honesta sobre si el camí a seguir és el que és necessari per assolir aquests objectius. La gran majoria dels palestins no són Hamas. Hamas no representa el poble palestí. Hamas utilitza els innocents i les famílies innocents de Gaza com a escuts humans i creen allí els seus centres de comandaments, túnels de comunicació, a zones residencials. El poble palestí està patint molt. Hi ha hagut moltes vides de palestins afectades i s'han perdut moltes vides també ahir a l'Hospital de Gaza. En base a la informació que hem rebut avui, sembla que ha estat resultat d'un coet fallit per un grup terrorista de Gaza, Hamas. Protegim la seguretat del poble durant temps de crisi i de conflicte i realment penso en les víctimes d'aquest conflicte, d'aquesta tragèdia. La gent de poble necessita medicació, medicaments, aigua, refugi. Aquest matí he estat amb el president i he acordat assistència i ajuda humanitària a la població civil de Gaza amb un entendiment que hi haurà inspeccions i l'objectiu és oferir ajuda, no a Hamas. Hem acordat un sistema humanitari d'Egipte fins a Gaza i deixo clar que si Hamas roba o afecta aquest tipus de corredor humanitari, llavors s'haurà demostrat que no els hi preocupa el benestar del poble palestí. I acabo amb un aspecte pràctic. Deixaré que la comunitat internacional treballi en col·laboració amb l'Estat de Nacions Unides, l'Estat d'Egipte i amb altres socis de la regió per fer que els camions arribin per la frontera tan aviat com sigui possible, de manera separada. I també demano a l'Israel i a la comunitat global que la Creu Roja Internacional pugui visitar els hostatges i també exigeixo que els Estats Units doni suport. Avui i anuncio 100 milions de dòlars en ajuda humanitària a Gaza i també a Cisjordània. Aquests fons ajudaran a més d'un milió de persones desplaçades afectades pel conflicte palestí, incloent també necessitats d'emergència aquí a Gaza. Aquí estem en un estat jueu, però també estem en un estat que és una democràcia, i com els Estats Units d'Amèrica, no ens regim per les normes terroristes, ens regim per les normes de l'estat de dret. I quan hi ha conflicte, apliquem l'estat de dret en temps de guerra. I el que ens separa, el que ens exigeix dels terroristes, és que creiem en la dignitat fonamental de qualsevol vida humana. La israeliana, la palestina, l'àraba, jueva, cristiana, musulmana. No. Hem de defensar quins som, i si no ho defensem guanyaran els terroristes i mai els podem deixar guanyar. Israel és un miracle, un triomf de la fe i de la resiliència, superant pors, pèrdues i dolors. Pensem en la festa de la mort de Moisès, la pèrdua d'una nació sencera, una mort que podria haver ajudat a tota la nació. Però els morts van deixar un missatge que ha sigut aplicable per generacions de jueus i per molts altres, com un record dels estimats, que perdurarà. I la història de la mort de Moisès, aquells que van començar llegint la Torà des del principi, el dia festiu, comença per la història de la creació, que ens recorda de dues coses. En primer lloc, que quan caiem a terra ens tornem a aixecar i tornem a començar. I en segon lloc, que quan fem front a la tragèdia i a la pèrdua, hem de tornar al començament i hem de recordar qui som. Tots som sers humans, creats a la imatge de Déu, en la seva dignitat. Som la humanitat.
Joe Biden, que barreja el que és en aquesta roda de premsa, la política, amb altres qüestions que ja serien més d'una qüestió, podríem dir, teològica, més que del que és la política. Una roda de premsa classe que ha començat ara, on podem fer un repàs del més destacat que ha explicat fins ara. Ha posat èmfasi, sobretot, que estan en guerra i que dona el suport incondicional a Israel en aquests moments de guerra.
Exacte, i reiterant que es creu la versió d'Israel de que l'atac a l'Hospital de Gaza d'aquesta nit passada doncs, ha estat per un coet desviat de la jihad islàmica dins de territori palestí. Però els anuncis més destacats de Biden en aquesta roda de premsa és que s'ha acordat doncs, un corredor d'ajuda humanitària amb inspeccions a través d'Egipte, a través del pas de Rafah fins a Gaza i ha advertit a Hamas que si es roba aquesta ajuda, doncs aquests fets tindran conseqüències. També ha anunciat 100 milions de dòlars a Gaza i a Cisjordània per aquesta ajuda humanitària i també que la Creu Roja Internacional pugui visitar els hostatges i els ferits dins de Palestina. A nivell d'Israel ha anunciat que el Congrés dels Estats Units aprovarà reforçar l'exèrcit d'Israel amb material i també una segona fregata dels Estats Units, un segon vaixell es desplaçarà a l'est del Mediterrani per evitar que el conflicte s'estengui a la regió. I ha vingut a dir això, que no estaran a Israel per sense fer res, i amb una indirecta a Israel ha vingut a dir que tal com van fer ells amb l'11S, la ràbia els va portar a cometre errors estratègics i que per tant demana a Israel doncs aquest contenció a l'hora d'atacar en Gaza.
Doncs anem fins a Ashkelon, a Israel, on hi tenim el corresponsal de RAC1, el Sal Emergui. Sal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara escoltàvem el president dels Estats Units que continua amb aquesta roda de premsa. Ell es creu la versió que li ha ofert el govern d'Israel al voltant de l'explosió d'ahir en un hospital israelià. Quines proves ha presentat Israel per demostrar que no va ser l'exèrcit hebreu el culpable?
En primer lloc, cal destacar que Biden també ha rebut informació del Pentàgon. Això ho han dit aquest matí sobre el tema del que va passar a la Franja de Gaza i tancant aquest tema, el Biden, si Israel diu que va ser el grup jihad islàmica, doncs Biden acaba de dir que, de forma genèrica, ha dit que grups terroristes, no ha dit el grup en particular. I si parlem de la versió israeliana, doncs aquest matí el portaveu militar, Dan Hagari, després de que ahir a nit, després de dues hores en les quals, evidentment, la versió de Hamas era que va ser culpa d'Israel d'un atac aeri, doncs a una roda de premsa en anglès el portaveu militar va dir en primer lloc que té informació, té imatges i mapes de satèl·lits que demostren que no hi va haver atacs aeris israelians ni per terra, ni tampoc per aire, ni per mar, a la hora de l'atac o l'explosió a l'hospital. Va dir també que el tipus tècnic de dany que es fa a l'edifici o el tipus al pati al costat de l'hospital doncs mostra que no ha sigut producte d'un bombardeig, perquè no hi ha cràter, sinó que més ben d'un projectil. I jo crec que el més important que ha dit és segurament que ha difós o revelat aquesta conversa entre dos membres del braç armat de Hamas parlant sobre que a la mateixa hora, pràcticament poc després de l'explosió a l'hospital, doncs un parla amb l'altre i diuen que tot sembla que ha sigut de la jihad, que s'han equivocat, han fet un llançament des del cementiri que està al costat de l'hospital. I si vols, escoltem el que deia aquest matí Daniel Hagari a la seva intervenció molt esperada, evidentment, per la premsa aquí estrangera. Our radar
system. El nostre radar ha registrat coets llançats pels terroristes des de l'interior de Gaza al moment de l'explosió. L'anàlisi de la trajectòria dels coets dirigits confirma que els coets van ser llançats des de prop de l'hospital. A més, hi ha dos vídeos independents que mostren el llançament fallit del coet i la continuació de la trajectòria que cau a terra a l'interior de la Franja de Gaza, a l'hospital. Falling in the hospital compound.
Sal, a més, el que deies aquesta conversa dels dos combatents de Hamas, el govern d'Israel l'ha penjat a Twitter sencera per corroborar que existeix, no? Perquè en aquesta roda de premsa no s'ha ensenyat i després l'han penjat a Twitter. Si et sembla, l'escoltem, que l'hem pogut enregistrar i doblar.
بس بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا
هذه ادك és la primera vegada que veiem un coet com aquest i per això diem que pot ser que sigui de la jihad islàmica.
Què?
Estan dient que pertany a la jihad islàmica palestina.
És nostra.
Això sembla.
Qui ho diu?
Estan dient que la metralla del missil és local i no és com la metralla d'Israel.
Què estàs dient?
Però, Déu meu, no podia haver trobat un altre lloc on explotar?
Oblida-te'n, sí, el van disparar des del cementiri que hi ha darrere de l'hospital.
Què?
Sí, sí, el van disparar a venir des del cementiri darrere de l'hospital al Mamadani i va fallar, i els va caure a ells.
Doncs aquesta seria la conversa que Israel, no, Assal, utilitza per dir que ha estat un error d'ells, no? Un míssil desviat, un projectil.
Sí, i a més ha dit que des que va començar aquesta guerra 450 projectils de Hamas i Jihad han fracassat, és a dir, han sigut llançats contra Israel i han caigut territori de Gaza, és a dir, no han arribat al seu objectiu, que era Israel. I això, evidentment, contradiu en primer lloc la versió del Ministeri de Govern de Hamas, Sanitat, i també, evidentment, els testimonis que hem pogut escoltar. En primer lloc, és veritat que jo no he sentit encara cap testimoni que digui que ha vist un avió o un helicòpter israelià, un dron, atacant, diríem, és a dir, en aquell moment, en aquella zona, operant. Sí que hem escoltat, per exemple, a un palestí, doctor Ghassan Abusita, de Metges Sense Fronteres, que deia que en aquell moment estaven operant l'hospital quan va haver la forta explosió i el sostre va caure sobre el quiròfan. És veritat, també diuen que el dissabte, és a dir, aquests últims dies, com és un hospital de Gaza, Israel els va demanar als hospitals i com a tota la gent de Gaza, de la ciutat, que facin l'evacuació del nord al sud de Gaza, segurament degut a aquesta més que probable ofensiva terrestre.
És la versió dels, en aquest cas de Joe Biden, la versió d'Israel. Hi ha testimonis sobre el terreny, sobre els fets del terreny, que relaten ho veuen d'una manera diferent. I parlant de veure les coses diferents, Rússia, per exemple, ha demanat a Israel que publiqui imatges de satèl·lit com a prova. La pregunta que volia fer Salamergui és: aquí Rússia quin paper té? Perquè clar, hi ha molts, no? Hi ha molts jueus que resideixen a Israel, hi ha una gran comunitat jueva a Rússia. No sé, en la situació actual, quin paper creus que tindrà Rússia o quin posicionament tindrà Rússia? O té, en aquest cas?
En primer lloc, si parlem d'imatges, ja que a Israel sobretot es parla molt d'unes imatges, més enllà de la versió de la militar, de l'exèrcit i del Pentàgon, hi ha unes imatges que aquí estan tenint molt ressò a Israel, que el canal 12 israelià va gravar imatges des d'una ciutat frontera israeliana, la franja de Gaza, i va poder captar en directe com els projectils, un d'ells va caure a la zona de l'hospital. És a dir, això és una prova per Israel molt més forta que l'exèrcit. És més, et dic que en el moment que Biden estava parlant amb els ministres i amb el Netanyahu dintre del gabinet de guerra, jo vaig veure com ajudants del gabinet israelià ensenyàvem al mòbil aquest vídeo del canal 12 on es veu aquestes imatges del coet o de Jihad o de Hamas que va caure a la franja de Gaza. I si parlem de Rússia, és evident que això és més gran, és a dir, Estats Units està aquí molt, molt ficat, no només pel tema palestí-israelià, sinó perquè hi veu que hi ha, diríem, dos grans grups. El grup que és Iran amb Xina, també amb Rússia, evidentment Iran i Rússia col·laboren molt a nivell militar, els drons aquests famosos suïcides. És veritat que entre Israel, sobretot Netanyahu i Putin, sempre hi ha hagut una bona relació. La guerra a Ucraïna va trastocar els plans, encara que Israel, com saps, encara que dona suport a Ucrània, no ha enviat armes al Zelensky, tot i que Zelensky sempre ho ha demanat, només ajuda humanitària, perquè Israel no volia arriscar-se amb Rússia, que es troba a Síria. A Síria hi ha una presència important militar de Rússia, i de tant en quan Israel ataca convois iranians o proiranians a Síria, davant la mirada i la, no la col·laboració, però sí que el silenci de Rússia. I per tant, Israel no es volia ficar un enfrontament directe amb Putin. Ara Putin va parlar ahir amb Netanyahu per primer cop des d'inici de la guerra. És evident que tot el que fa als Estats Units, Putin farà el contrari, però a nivell directe, evidentment, aquí no té molta importància el que digui Putin a nivell, diríem, tècnic.
Volia preguntar també per la jihad islàmica, perquè on els hem de situar, els de la jihad islàmica? Són de Hamas? Són de quin... No. De qui són els de la jihad islàmica, que teòricament el coet va ser llançat per ells?
Jihad islàmic és el segon grup més important a la Franja de Gaza, a nivell militar també, a nivell popular. És un grup encara més fanàtic que Hamas a nivell religiós. És un grup que, si per exemple Hamas és financiat per Iran, però també per altres fonts, per exemple Qatar, en canvi jihad islàmic és 100% pro-iranès i 100% Iran, és una mica com els germans de Hezbollah al Líban. Té una bona relació amb Hamas, evidentment, perquè Hamas, més enllà de ser una milícia, és també qui governa a la Franja de Gaza, i per tant es diria més el segon grup. I els últims anys, quan hi ha hagut escalades, normalment Hamas no ha fet res i ha sigut jihad islàmic la que ha introduït o la que ha fet, diríem, l'enfrontament amb Israel. Els seus líders es troben a Damasc o si no a Teheran o a Beirut, i són un grup que té moltes armes, però encara no arriba, diríem, a la força que té Hamas.
Una última qüestió en aquesta connexió, Sally, és que avui amb Biden a la zona no s'ha portat a terme, no s'ha fet efectiu aquesta especulació permanent d'aquesta invasió terrestre per part d'Israel. Volia preguntar com va la vocació del nord de Gaza, què se'n sap cap al sud?
Doncs encara es fa, és a dir, és evident que ara mateix no hi ha xifres exactes, es parla de més de mig milió de palestins que van sortir ja del nord de la Franja de Gaza. Recordem, em van dir sempre aquesta xifra de poc més d'un milió de palestins. Encara queden potser 400.000 palestins que encara continuen al nord de la Franja de Gaza, que això incloent evidentment la ciutat, que és la Gaza. I això evidentment té molt a veure amb la visita de Biden, perquè Biden, com heu dit molt bé, ha demanat també aquests corredors humanitaris, l'ajuda. Israel va donar també unes coordenades per la zona del sud de la Franja de Gaza. Jo crec que la intenció seva i també dels Estats Units és que quan hi hagi aquesta ofensiva terrestre no hi hagi tants civils a les zones de combat o a les zones del nord de la Franja de Gaza. Hamas diu que això és que no s'ha de fer, que els palestins han de quedar-se a les seves cases, tot i el preu que poden pagar, i diu que això és un pla d'Israel per aconseguir que es converteixin un altre cop en refugiats i se'n vagin de les seves cases.
Salem Ergi, una vegada més, moltíssimes gràcies per la teva crònica. Vale. Una abraçada. Gràcies, bona tarda.
Molt bé.
Bé, hem parlat amb el corresponsal de RAC1 a Israel, amb Salem Ergi, i ara qui saludem és l'analista expert en intel·ligència, en Fernando Cocho, a qui ja el podem saludar. Fernando, bona tarda. Buenas tardes.
Bona tarda, què tal? Buenas tardes.
Estados Unidos avala la versión de Israel, lo acabamos de escuchar en rueda de prensa que ha empezado y ya ha terminado de Joe Biden a las 4 de la tarde sobre la autoría del ataque al hospital de Al-Ali. Y como hemos escuchado, el portavoz del ejército hebreo, Daniel Agari, ha hecho pública una conversación entre supuestos miembros de Hamas. ¿Israel tiene pruebas suficientes para demostrar que el ataque lo produjo un misil, como lo hablábamos ahora con Salem Ergi, de la yihad islámica lanzado desde la misma Gaza?
Yo creo que sí, yo creo que tiene pruebas suficientes, a no ser que el Sidbet, en este caso el área de contrainteligencia, haya podido engañar utilizando, porque saben perfectamente árabe también, a todo el mundo. Pero las imágenes que se han mostrado y las que están circulando en estos momentos en algunos canales de seguridad dan como ser ciertos los itinerarios de los lanzamientos, precisamente de la yihad islámica, yihad islámica palestina, y que uno de esos cohetes cayó. El hecho es que cuando hay un misil que emite Hamas o la yihad, siempre hay un resto de pólvora negra, para entendernos, un resto negro, mientras que cuando los armas que utiliza Israel suelen dejar un resto blanco. ¿Por qué? Porque el tipo de explosivo es totalmente diferente. Por tanto, eso sería también un sistema para poder avalar las características de esta explosión. Máxime cuando normalmente las explosiones de Israel, cuando dinamita o vuela un edificio, suelen ser explosiones de abajo, hacia arriba y no como ha ocurrido aquí de arriba hacia abajo.
¿Qué posibilidades? Claro, no tenemos organismos independientes. Uno de los argumentos utilizados es que jamás no dispone de este armamento tan potente. ¿Eso es cierto?
No es del todo cierto. Jamás sí tiene misiles capaces de llegar de la Franja de Gaza a Israel, y por supuesto la Yihad también, y Hezbollah lo ha demostrado sistemáticamente, pero en este caso se supone que los había gastado, o ha gastado la mayor parte de esos misiles, le quedarán en torno a unos 400-500 misiles a Hamas y unos 1.200 a Yihad, entre Yihad y Hezbollah, para poder atacar. ¿Y por qué se ha utilizado? No olvidemos que en esta última oleada lanzó casi 5.000 misiles para bloquear la cúpula de hierro, por tanto se habría quedado sin suficiente reserva de misiles para responder. Está esperando que Israel actúe de manera terrestre para ahí sí, en el combate cuerpo a cuerpo en la guerrilla urbana, por decirlo de alguna manera, pues jamás tenga mayor ventaja oficialmente que Israel.
¿Usted da por hecho que habrá invasión terrestre por parte de las fuerzas israelíes?
Sin duda. En el momento en el que logren el consenso internacional, de que le queda muy poco, en el momento que consigan que, si jamás lo permite, algunos pasos como el de Rafah o el de Shalom se abran parcialmente para, por lo menos en esa zona, se aglutinen el mayor número de palestinos posible, evidentemente, como dijo Netanyahu, se abrirán las puertas del infierno y los arrojaremos al mar. Eso significa que al menos durante 2 meses, porque esto no es tan fácil como la gente lo pinta, habrá conflictos de guerrilla urbana, como ocurrió en el Líbano en su momento, pero sin que Israel cometa los errores que cometió en el Líbano. Esta vez lo va a hacer de otra forma, lo va a hacer mucho más detenidamente, con controles de inteligencia, para intentar dinamitar o evitar caer en las trampas de Hamas, que controla absolutamente la franja de Gaza y la ciudad de Gaza, y lo tiene totalmente repleto de minas y de túneles subterráneos que llevan fabricando desde hace décadas.
Hablemos de los rehenes, porque primero se daba una cifra, los rehenes israelíes, se hablaba de unos 120, ahora ya estamos en cifras de unos 199. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de hacer un intercambio tal como pidió Hamas con la liberación de 6.000 palestinos presos?
Sí. 6.000 palestinos por cada uno de los rehenes. Yo no tengo muy claro que jamás realmente vaya a ser consciente de esto. Evidentemente, la última vez que se hizo un intercambio por un soldado israelí, se intercambiaron 1.200 rehenes o prisioneros, o como se quiera llamar, palestinos, presos palestinos, y ahora realmente Israel no puede aceptar eso. No puede aceptar eso porque la línea roja que establece es que la ciudadanía, la ciudad civil, no podía ser atacada de ninguna manera. Entonces Israel, si da su brazo a torcer a negociación, jamás triunfa. Si Israel entra por los rehenes, seguramente algunos esperemos que estén ya en el Líbano, porque eso significaría que no están en Gaza y por tanto se podrían salvar, podrían servir para negociaciones posteriores, y si no, pues jamás los utilizará como escudo humanos, y antes de dejarlos en manos de Israel, por eso el área de inteligencia es tan importante, en este caso el Sitbet, la contrainteligencia, pues si no, los matarán.
Le iba a preguntar por la rueda de prensa de Joe Biden. Ha hecho hincapié, ha hablado de guerra, ha hablado de que harán todo lo posible para recuperar a los secuestrados. No sé, de todo lo que ha dicho Joe Biden, si usted ha tenido ocasión de seguirlo, que me parece que sí.
Lo he escuchado.
¿Con qué se queda usted? ¿Con qué mensaje se queda de todo lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos?
Con 3 mensajes. Uno, la comunidad internacional diciendo que esto es como un 11S, donde la comunidad internacional se alió con Estados Unidos para la persecución del terrorismo islámico. 2, que ha reforzado la capacidad militar de Israel, diciendo que no les dejarán, que les apoyarán incondicionalmente. De hecho, ha mandado 2 portaaviones y la flotilla conjunta de armada, y eso significa que en estos momentos Israel ha multiplicado por 2,6% su capacidad militar aérea y, por tanto, también marítima. Y luego la tercera, que para mí me parece más importante, es que ha hablado de los palestinos, que tienen que eliminar ese concepto de que Israel es enemigo y que son Hamás los que realmente le están teniendo como prisioneros. Cierto es que Hamás, desde el año 2007 que lleva gobernando, pues ha tenido un comportamiento ambiguo con su propia población, en el que por un lado la chantajeaba y por otro lado le proporcionaba servicios sanitarios, aunque estaba financiados por Irán, servicios de escuelas, etcétera. Es una relación muy compleja. No olvidemos que las milicias Qassam, que son las que han entrado dentro de Israel, son las más fanáticas dentro de lo que es al-Qassam, lo que es la milicia de Hamas armada. Las milicias Quds, que son los que realmente han entrado a Israel, no tienen otro objetivo más que morir y esperar que se levante el mundo árabe contra Israel. Hay una cosa que ha dicho su corresponsal con la que yo no estoy del todo de acuerdo.
Adelante.
La yihad islámica, la yihad islámica desde el Oriente, desde el 1982, cuando se fundó, es una organización netamente terrorista. Mientras que Hamas, que es una organización que se fundó en 1985, es una organización que es militar, que es política y, por supuesto, también terrorista. Eso implica una relación religiosa también. Y, por tanto, la concepción religiosa que tiene Hamas no la tiene no la tiene la yihad. La yihad son puramente una acción de golpe de mano, golpe terrorista, aunque son bastante, en ese caso, cruentos. Mientras que Hamas tiene, ya hemos leído, aunque nos suene un poco raro, una vocación religiosa de la eliminación hasta la última gota de su sangre con tal de que los judíos desaparezcan. Y eso es muy importante, porque jamás no le importa morir, jamás está esperando que Israel les aplaste, porque así ellos creen, pensemos en la narrativa de Oriente Medio, por favor, pensemos en su narrativa, no en la nuestra, así piensan que los árabes se levantarán y que, por supuesto, entre otros, Irán y otros países cercanos, pues apoyarán la unidad árabe y volver otra vez a atacar a Israel, en este caso para eliminarlo.
¿Qué posibilidades hay de este dibujo que usted nos ha hecho? Es decir, Irán dice que está preparada para la guerra. ¿Qué posibilidades hay que Irán entre en guerra?
No, vamos a ver, lo que ha dicho el ayatolá, si escuchamos atentamente, porque el farsi tiene un problema de traducción a veces un poco complejo, ¿no? Las palabras tienen varias, es un idioma tonal, tienen varias interpretaciones. Él no ha dicho que esté preparado para atacar, sino que está en condiciones para que, si el pueblo palestino lo solicita y sus amigos, los hermanos árabes lo solicitan, porque los iraníes no son árabes, son persas, no lo olvidemos, pues podrían reaccionar a alguna parte de la Guardia Revolucionaria o apoyar a Hezbollah, que es, digamos, sus hermanos de chiíes en el Líbano, que sería lo que harían. No entrarían en ningún momento en conflicto armado directo con Israel, porque eso significaría una escalada militar que ni evidentemente ni Rusia, ni China, ni la propia Irán estarían dispuestos a cometer. Eso es mi opinión.
Y yo también le preguntaba a Salem Erick el papel de Rusia, que hoy ha pedido más aclaraciones a Israel de este misil, ¿no? ¿Qué papel cree usted que tendrá en este conflicto Rusia, que tiene otro conflicto, otra guerra con Ucrania?
Correcto. El problema es que Rusia tiene una posición ambivalente. Por un lado, ha recibido a Hamas como parte de la autoridad palestina en Gaza y le ha dado bastante predicamento, les ha apoyado, por lo menos diplomáticamente, con su silencio, pero al mismo tiempo no puede permitirse perder el apoyo también de Israel, que ha contenido bastante las acciones en Siria, que no perjudicaran los intereses de Rusia. Por tanto, esto es como un juego de ajedrez, y en esto tanto los israelíes como los rusos lo manejan muy bien. Pueden perder peones, pero no van a perder nunca al rey o una torre o un alfil. Van a esperar y veremos lo que la comunidad internacional haga, y en ese mismo momento veremos lo que Rusia hará. Lo que Rusia hará será guardar silencio, condenar, por supuesto, el terrorismo, ya darle un tirón de orejas a Hamas, enfriar las relaciones y esperar su conclusión. El problema que tiene Hamas es que, al haber dado este paso, porque son, como he dicho, fanáticos religiosos, si no logran levantar al pueblo árabe, Hamas desaparecerá. Porque Israel, literalmente, se ha juramentado con la comunidad internacional en eliminar hasta el último rastro de Hamas. Y en Cisjordania, donde no manda Hamas, pero sí tiene representación, más de 200 detenidos estos últimos días ha tenido por parte del servicio de inteligencia israelí y con inteligencia del Sitbet, ha detenido en Cisjordania más de 200, llamémosle, partidarios de Hamas. Y hay un caso importante en esta oleada de atentados terroristas, algo que se ha pasado por el alto, y es que en este atentado, este conjunto de atentados de Hamas, 10 miembros del Sitbet, el Servicio de Contrainteligencia o de Inteligencia Interior de Israel, murieron. Eso significa que la preparación por parte de Hamas no era una preparación solo técnica, no una preparación solo militar, no solo una preparación de concienciación, sino también una preparación de inteligencia, es decir, de detección de las filtraciones o las escuchas por parte de Israel y su eliminación previa antes de lanzar ese ataque. Y eso es muy importante, porque significa que para tener esa capacidad alguien les ha tenido que enseñar, adiestrar, dar la facilidad tecnológica para poder hacer esas labores de inteligencia. Y eso solamente lo puede hacer un Estado. ¿Cuál Estado? Lo dejo en el aire.
Pues descubriremos el Estado en próximas conversaciones. Fernando Cocho, muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias por el análisis. Gracias, analista experta. Bona tarda, analista experta en intel·ligència. Ho deixem aquí. Seguirem el fil del que pugui passar, perquè minut a minut ho seguim. Ara fem una pausa i tornem en 4 minuts.
Versió RAC 1.
Torna la Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre, viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja.es i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
Jo quan escolto música i veig i visc vi, i aquí doncs hi ha un vi que em porta.
Josep Roca és un dels cinc protagonistes del concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
És aire, és insinuació, és sutilesa i aquesta part de delicadesa, de feminitat.
El Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mutua.
Escolta, has vist que maco que és el nou rascapretent de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena. Quan t'assabentis que el nou Rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou Rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, que tot això, a falta de 12 minuts per arribar a les 5, tenim l'enigma d'avui, Xinxó, l'enigma Xinxó penjat, que sí, l'hauríem de resoldre.
Si vols, recordem una mica,
sí,
la pregunta.
Sí, a veure, de què anava, de sèrie, alguna cosa,
sí,
de sèries?
Sí, perquè
si no recordo
el serializador Fest, hem parlat de Friends i en concret del sofà que hi havia a la cafeteria de Friends al Central Perk. Era un sofà que no va costar ni un dòlar als productors. I la pregunta que us feia era per què, d'on el van treure? Opció A, el van agafar del carrer. Opció B, era un sofà vell de Jennifer Aniston.
De Xinxes.
Opció C, el van trobar a un soterrani de la productora.
O opció D, era herència d'una altra sèrie, El príncep de Bel-Air, on el sofà va aparèixer a dos capítols. I la resposta correcta és la C. La sèrie rodava l'estudi de la Warner Bros. I allà, en un soterrani ple de trets o d'altres pel·lícules i sèries, van acabar trobant en un racó el sofà. Ho va explicar l'any 2019 el decorador del set de rodatge, que era en Greg Grande.
Molt bé, doncs
a veure. Millor que aprofitar les coses.
Ah, oh, i tant, s'ha de reciclar.
Ara, 657 persones han participat i l'han encertada 559. En aquest cas sí que la cosa ha anat bé. Per tant, necessitem un número de l'1 al 559.
La fa.
Fa.
Acaba d'arribar.
322.
Molt bé.
No, tu has vist Friends o no has
vist Friends? Sí, me la vaig comprar més. Saps quan al quiosc que es podien comprar els DVDs?
Sí, compraves les sèries. Sí,
sí, doncs pues m'ho comprava cada setmana, me la guardava la del quiosc, que era molt fan de Friends.
Que bo.
Ho vaig acabar tirant, tots aquests CDs.
Doncs mira, llàstima, perquè Toni Muñoz diu que jo li dec un d'aquests CDs i jo no el tinc a casa. Però ell segueix mantenint que jo em vaig quedar un dels...
Bueno, aquestes són altres, sèries que deixes i que no tornen, clar.
Jo ja et dic, ho he rebuscat per tot arreu, he fet un trasllat, allà no hi ha DVD.
Jo tinc, amb CDs, tinc tota la sèrie de Mad Men.
Boníssima, també.
Que aquesta sí que la vaig veure d'inici al final.
Ho vaig tirar
tot,
jo.
Com acaba, eh? Com acaba?
Com acaba? Bueno, acaba bé.
Sí, no recordo.
Sí, acaba bé, acaba bé. Sí, sí, acaba que...
Tots beguts.
Sí, bueno, això sempre. Don Draper, mita, Don Draper acaba meditant.
Xema Gomà, felicitats.
La imatge final és Don Draper meditant.
És el Xema Gomà que ha dit que era el soterrani de la productora, per tant l'encertada, i s'emporta la tassa que ja tenim i un lot de productes i xocolata boníssima.
Majolong. Doncs dit això, gràcies a Maria Xinxó, fins després. Laura fa que ja ens acompanya. I començarem a entrar en matèria amb David Bisbal, que ha presentat un documental, el documental que es diu així, no cal buscar-li
Bisbal.
Vull dir, no té pèrdua. Sí. O sigui, si busques un documental a Movistar que es diu Bisbal, és el d'ell.
Sí.
Per tant, no té pèrdua. Sí, la plataforma el va estrenar ahir.
Què tens?
És que m'encanta!
Ah, t'agrada! Què li passa, ara? Estàs com l'Edgar Fornós.
M'encanta aquesta cançó, m'encanta aquesta parella.
Escolta, hauries de conèixer el David... Ai, el David. Hauries de conèixer el Fornós perquè té una passió per David Bisbal.
Jo també. Bueno, jo per la parella, eh? Vaig anar al concert quan es van tornar a trobar i van cantar Escondidos.
Que li va fer la cobra.
Jo estava allà baix.
Vas plorar.
Estava superemocionada. Quasi tant com la Xenoa, que estava la pobra, pobrissona meva, després es va emprenyar, t'ho explicarem.
Bueno, ara m'ho explicaràs. Parlant d'emprenyar, el cantant repassa, clar, amb un documental de Bisbal, que ha de repassar la seva vida. Pocs miracles, molta vida. I una de les coses que fa és que ignora la que va ser la seva parella a Operación Triunfo, és a dir, Xenoa.
No en parla.
En aquests termes es refereix David Bisbal a la relació que va tenir amb el concursant d'OT.
También decía, digo, joder, ¿cuándo me voy a enamorar yo? Ligar, bueno, sí, porque se podía ligar. Me podía haber pasado, ya ves, a cualquier persona.
Así es que no parla de ella, estás esperando que diga Xenoa, ¿no? En algún momento.
No, espera't, porque... espera, espera. Ja està, desacabat? Bueno, Bisbal evita... aquesta és una primera reflexió que fa, que es va enamorar, sí, però no ho diu d'aquí, i torna a evitar mencionar Xenoa, no sé, no ho acabo d'entendre, en tot el documental, però sí que s'ha referit a la ruptura i a la situació que va venir després.
Realmente me di cuenta de la crudeza y de la dura realidad de la fama en la que, bueno, pues me vi inmerso en ese tipo de situaciones que yo no había elegido. Simplemente lo único que había elegido era un cambio mío personal.
David Bisbal lo confirmó primero desde Venezuela, donde se encuentra de gira. Su relación sentimental ha terminado.
Me pilló fuera de juego, a mí, a mi familia, a mis amigos. No tenía prácticamente vida. Fui perseguido hasta la saciedad.
¿Cómo estás viviendo el duelo en este momento de tu separación?
Por el hecho de no atender lo que las preguntas que ellos querían hacerme a nivel personal, pues claro, todavía se ensañaban quizá un poquito más.
Bueno,
el que dèiem, bueno. Diu que se'l va perseguir fins a la sacietat i per la seva part, Xenoa com que li han preguntat que li, com que li sembla que no l'hagi anomenat en tot el documental...
Pues una merda, però segur que no s'atreveix a dir-ho.
No, el que ha dit és el que ha dit que no, és el següent.
Pues mira, no lo he visto, pero creo que es una cosa muy bonita ver que, a pesar de los caminos diferentes, ¿no?, hemos salido de Operación Triunfo, los dos, y seguimos aquí. Yo creo que yo estoy cerrando mi círculo presentando Operación Triunfo en la edición de 2023. Y aparte de eso, creo que también hay muchísima gente que ha salido de esta plataforma, ¿no? Es Manuel Carrasco, el Pablo López...
Bueno, res, que no l'ha vist.
No, no, no. A veure, sí que és veritat que el Bisbal recorda amb molt de trauma la ruptura amb la Txenoa, perquè ell va passar de ser... ell tenia molt bona relació amb la premsa i era el noi simpàtic que quan el veies començava a fer tombarelles, fins i tot la premsa li ajudàvem a pujar-li la compra a casa, vull dir que era molt proper. I que ell es va fer famós amb la Txenoa, o sigui, la seva relació amb la Txenoa, sí que és veritat que la tele li va donar la plataforma i que ell cantava prou bé, però que sobretot es va fer famós per aquesta relació amb la Txenoa, clar.
I que tothom es pensava que era el cantant que havia d'anar a Eurovisió.
Això també. Sí,
i que aquí no sé què va passar.
Bueno, va anar la Rosa perquè va ser la que va guanyar, no? No sé com era en aquell moment, però bueno, va acabar anant,
Va guanyar Rosa.
La gent votava.
Però el famós era David Bisbal.
Ell anava als coros. Llavors, què passa? Que ell va deixar de ser aquell noi simpàtic a passar a ser un tio que s'havia portat malament amb la Txenoa, perquè la Txenoa ho va fer molt bé, assessorada pel Toni Cruz i la seva dona, que eren els que més...
Jo li vaig dir, escolta'm, tu has de tirar per aquí, i ella en va fer cas amb
total. Total,
però què li va dir Toni Cruz?
Doncs, baixa, parla amb la premsa, ensenya't vulnerable com ets, perquè tu fins ara eres la tia que tenia molt caràcter i que el tenia com una mica
ara
lligat.
Has de demostrar que estàs destrossada.
Baixa amb el xàndal i atén a la premsa.
Això li va dir el
Sol Bassa. Més o menys. No, el xàndal no sé si
era. A veure, que li preguntarem a Txenoa si van així. A veure, Txenoa, ¿fue así? ¿Te recomendaron salir con xàndal después de la ruptura con David Bisbal?
Txenoa.
Hola.
Sí, hola, sí. Txenoa, què tal? Txenoa. La tenim des de Mallorca. Sí. Dic, te recomendó Toni Cruz. Sí. I qui has dit? Qui més? Qui més
la dona del Toni Cruz.
La
que
dona.
Eren molt amics.
Te recomendaron...
Que me recomendó el que, a ver...
No, que si que salieras para dar un poco de lástima con chándal porque te había dejado David Bisbal. ¿Fue así la historia o cómo fue?
A ver, es que yo daba lástima en ese momento, Tony. O sea, es que tú me veías a mí y parecía que tenía carita de cordero degollado. Sí, o sea, bueno, es que ya me había dejado en pues estaba así con el chándal de los 80, o sea, estaba muy mal. Y no solo es que fue que me lo recomendó, sino que yo dije, pues vale... Vale, venga, vale, Jordi Cruz, porque esto es más grave que tu voz, que la de Jordi Cruz.
Toni.
O sea que...
Toni Cruz. Sí, Toni Cruz de...
Ah, Toni Cruz, sí.
Claro,
Toni
Cruz. Ha pasado tanto tiempo,
Txenoa. Ya no te acuerdas de mi nombre.
Que, por cierto, has dicho que no has visto el documental, pero bueno, te he visto bastante bien documentada del documental. Es allò que has dit, que no s'ha vist, però que en realitat l'has vist. ¿Tú lo has visto o no lo has visto?
Sí. A ver, lo he visto un poquito.
Vale.
Me he puesto así como con el ojito, abriendo un poquito las manos, lo he visto así un poquito. Lo que no me gustaba, que es el 90% del documental, lo quitaba, y luego el 10% lo veía a medias. Claro. Entonces me he quedado con el resumen con eso.
Ya, el resumen del documental es nada, porque claro, si el 90% no te ha gustado,
no
te has quedado en un tanto por ciento.
Me ha parecido una mierda, sí.
Vale, bueno pues...
Veus? Sí. Si és que tu he dit que acabaria dient això.
Bueno, però és que clar, Txenoa, recordem que va viure la cobra en el concert eren David Bisbal, bueno, allò va ser molt lleig, eh?
És que sí. Això ja va ser...
Eso, Txenoa, lo de la cobra fue muy feo, eh?
Eso lo llevo dentro todavía estoy enfadada.
No,
saps què passa? Lo pitjor és que el Bisbal i la Txenoa tenien moltes bronques. I en una de... I en diverses vegades aquestes bronques, ell agafava les manetes i deia, pues lo dejamos! I en una de... Ella pensava, bueno, ja tornarem a parlar. I una d'aquestes que li va dir, lo dejamos, apareix ella a Venezuela, no he roto con Laurita, clar, ella li va implosionar el cap i no va tornar a veure el Bisbal, no va ni anar a casa a recollir les coses.
Sí, va tallar d'arrel.
Ja està. Bueno, a veure, ell diu, li vaig dir, bueno, ja li havies dit 18 vegades abans. Com,
bueno, però
com...
arriba un dia que és la de...
Clar,
la
però ella...
Se n'assabenta per la tele.
Clar, ella se n'assabenta que aquella vegada és de veritat per la tele. No el va tornar a veure, no va ni a buscar les coses a casa. Quan es trobaven algun fotocall d'aquests de gala de los 40 amb un concert...
La ignorava.
S'anava corrents al Bisbal, t'ho juro. Ho havia vist la premsa. Ell sortia, veia la Txenoa i sortia corrents perquè no es volia trobar. Es van trobar al concert aquest de...
Sí, del reencuentro, de, no? Txenoa, el reencuentro.
Sí, el reencuentro, sí. Me acuerdo del reencuentro,
estás
sí.
Estás enfadada, ¿eh? Todavía.
¿Y qué va a pasar?
Sigo enfadada. Joder, sigo enfadada. Estoy muy enfadada.
Perdona.
És que crec que la Genoa és dona de caràcter, eh?
Sí, però ja està bé, perquè el Bisbal...
Jo me'n recordo un dia que la vàrem entrevistar a Catalunya Ràdio, a l'època efervescent, i perquè un dels personatges del programa...
Què va passar?
Li va dir Chembolia... Chembolia. Per dir, en lloc de dir Genoa, li deia Chembolia, te hizo puñetera gracia.
No me hizo nada, todavía también lo sigo guardando. Mira, yo tengo, Antonio, tengo un libro donde guardo toda mi lista negra de gente a la que no soporto. Primero es Bisbal. Eso lo primero. Y tú también estás en esa
lista. No, si recuerdo que no te hizo... No, el pase no le iba... Era una tontería, era Chembolia, però bueno.
Sí. Però vas haver donar-li la volta, la Genoa, a ser la dona aquesta de la mala llet, a ser la víctima en una... Jo vaig fer moltíssima guàrdia a la Genoa, però molta, ens posàvem al costat del Mirablau, que hi havia com un descampat, que veies directament si sortia del pàrquing a casa seva. Llavors ja sabia si anava cap... Bueno, la trobàvem.
No sabia que el Mirablau tenia aquesta operativitat d'espionatge a la zona.
Jo suposo que el descampat aquell a la nit s'utilitza per altres coses, però de dia s'utilitzava per...
A mi la cançó que m'agrada de la Genoa, tu t'agrada el Bisbal, però a mi musicalment m'agradava molt la cançó de la Genoa de Cuando tú vas...
A mi també.
Jo vinc quan tu...